Connexió Local, un programa d'IV3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, com estàu? Els mitjans de proximitat ens descobreixen sovint la història més local. Fa més de 130 anys que Sa Pobla va acomiadar a la família La Trobe Bateman amb una missa cantada a la colònia de Gatamoix. Es posava punt i final a un període de més de 30 anys dedicats al gran projecte de la dessecació de l'Albufera de Mallorca. Aquest 15 de novembre tornarem a escoltar aquella mateixa missa en un concert a l'església parroquial de Sa Pobla. Escoltam aquesta història a Sa Pobla Ràdio, l'expliquen Pere Perelló, de l'Arxiu Municipal i impulsor de la iniciativa, Martí Sáez, director de la Coral de Sa Pobla, Bàrbara Duran, musicòloga i organista, i Josep Lluís Riera, president de la Fundació Maria Ferret, Escoltisme i Guiatge de Mallorca, vinculada a la colònia de Gatamoix. Després, coneixem Ràdio Marratxí. Fa 2 anys que l'emissora torna a les ones i avui parlam dels seus continguts i també de l'Institut de Comunicació de Marratxí. Ens ho expliquen els periodistes Aina Serra i Toni Camps. I acabam amb Titoieta Ràdio. Coneixem Sol Post, el nou projecte musical de Joan Miquel Riera, junt amb Pep Fiol. Connexió Local es fa amb la col·laboració de les emissores locals de les Illes. També vol donar a conèixer iniciatives i col·lectius locals. Agraïm el suport tècnic de Bernat Nadal i a la redacció. I qui vos parla, Magda Cortés.
Fem xarxa. Connexió amb Sa Pobla Ràdio.
La dessecació de l'Albufera de Mallorca ha marcat el paisatge i l'economia de la zona. Va ser una gran obra realitzada entre el 1863 i el 1872 per l'empresa New Mallorca Land Company, propietat de l'enginyer anglès John Frederick Latrobe Bateman. L'objectiu de la dessecació era guanyar terres per al conreu i també erradicar malalties com el paludisme. L'any 1893, la família Latrobe Bateman abandonava Mallorca i per acomiadar-los es va celebrar una missa cantada a la colònia de Gatamoix. Aquest dissabte, dia 15 de novembre, tornarem a escoltar l'església parroquial de Sa Pobla aquella mateixa missa per segona vegada després de més de 130 anys. A Sa Pobla Ràdio han conegut com s'ha recuperat aquesta partitura i com es prepara aquest concert. Ho expliquen Pere Perelló, de l'Arxiu Municipal de Sa Pobla, Martí Sáez, director de la Coral de Sa Pobla, Bàrbara Duran, musicòloga i organista, Josep Lluís Riera, president de la Fundació Maria Ferret, Escoltisme i Guiatge de Mallorca, vinculada a la colònia de Gatamoix. Condueix la xerrada Àngels Hernández, responsable de Sa Pobla Ràdio.
Quina és la importància històrica de la presència dels anglesos a Sa Albufera?
Jo crec que hi ha un fet important, que va ser tot el canvi que va dur el fet que aquests anglesos participaren a Sa Albufera. És a dir, canvis bastant importants en quant a sistemes nous d'aplicació de temes de la terra, en el tema de la dessecació, en el que intentassen, per exemple, aferrar-se a la llei de colònies agrícoles, que és el que jo més he estudiat. Jo crec que en aquest aspecte foren bastant innovadors.
Jo sempre dic que molt varen canviar el paisatge i la vida en molts aspectes, com tu dius, el tema d'higiene, de se moria la gent de febres grogues, i la dessecació, els anglesos, en les seves tecnologies, motors a vapor, tractors que llauraven, que no havien vist cap mai, tota una sèrie de maquinaris que varen dur innovadores de l'Inglaterra, de l'imperi britànic, a un lloc tan inhòspit i tan recòndit com la Pobla, Mura, Alcúdia. Això va ser un impacte brutal per la vida d'aquesta gent d'aquella època, dels nostres avantpassats.
El telèfon.
Això era 1885. Va dur un telèfon i es balla de la Pobla, se van caparrotant, que l'havien de llevar perquè no li havien demanat permís. Hi ha una batalla legal sobre si podien tenir o no telèfon. I eres, crec que eres primer. No, de Mallorca segur que eres primer i crec que de l'estat espanyol, crec que tu vas ser dels primers telèfons que varen dur als anglesos.
La dessecació de l'Albufera va suposar també la creació d'una colònia pels treballadors anomenada Gatamoix i varen arribar a viure 210 persones. Ho explica Josep Lluís Riera, president de la Fundació Maria Ferret a Sa Pobla Ràdio.
Com era Gatamoix? On se va fer precisament aquesta missa?
Gatamoix era un poblet, si hem de fer cas en el vicari Pereira, era un poblet deliciós i meravellós. Això ell mos ho conta d'aquesta
bucòlic,
manera,
era bucòlic.
Ell anava a fer missa i a dinar qualque vegada, és a dir, no hi vivia, no? De totes formes, no anava malament per la gent, eh? Penseu que aquesta colònia surt arrel d'una llei de colònies agrícoles de 1868, mitjançant el qual ja la pròpia llei ja diu a tota aquella gent que urbanitzi, entre cometes, no em plegui aquesta paraula, però que torni a dur gent en els llocs que siguin malsans o que no s'hi pugui viure, com és, per exemple, de vora la mà, colònia de Sant Pere, colònia de Sant Jordi, neixen d'aquesta llei. Sempre que tingui una separació del poble de mínim de 5 quilòmetres, aleshores tindrà uns beneficis fiscals. Clar, els inglesos varen veure l'oportunitat primer d'acostar a tota la gent que anava a fer feina a l'Albufera, que eren bastant de treballadors, moltíssims, i aleshores varen dir, mos podem aprofitar d'aquesta llei. A la gent que hi anava a viure també li interessava. És a dir, penseu que tota la gent que anava a viure allà, a part de no haver de venir, jo què sé, de Pollença, d'Alcudi, tota aquesta gent, per exemple, estava una mica més a prop, tenia un habitatge gran, i, a més, els seus fills estaven exempts d'anar al servei militar. Penseu que en aquell temps tenien Cuba i Filipines i no se morien d'un tir. El moment normal és que se morissin d'unes febres. Per tant, el fet que el teu fill no hagués de partir ja era tot el món per aquella gent. I, per tant, s'estimava més anar allà, tot i que hi havia unes febres, la febre groga que comentava en Pere abans, no? Estava a la meitat de dues Albuferes, allò era totalment malsà. De fet, comenta que, no sé si va ser el capellà que va estar adjudicat allà durant bastant d'anys, va fer unes tercianes terribles, és a dir, durant mesos va tenir febres per poder quedar immunitzat i poder quedar a viure allà. No? Per tant, això és el que mos trobam, un lloc on els inglesos arriben a construir un total de 21 cases. Ja n'hi havia 3 quan ells varen comprar tot el bocín de terra, fins als 90.000 metres que actualment té Gatamoix, no? Estaven distribuïts en 2 carrers, hi havia un aljub i any després s'hi fa una capella i una escola. Ells tenen ben clar que, a més, ells han vengut a fer negoci i no valen problemes. És a dir, l'escola no només surt per un sentiment religiós, sinó que en realitat surt per no tenir problemes. Els batles d'Alcudi i d'Alcudi, Sa Pobla i d'Inca, varen ser multats perquè els treballadors varen fer feines dia de l'Immaculada i això devia ser un pecat mortal molt gran. Aleshores, davant d'això, els inglesos diuen no han de tenir problemes. Nosaltres posarem aquí una capella, posam un capellà, missa cada dia i s'ha acabat. I efectivament.
Va ser la petita església de Gatamoix on es va fer la missa cantada per acomiadar els Bateman. La clau per poder tornar-la a interpretar el pròxim dia 15 ha estat la recuperació de la partitura de Miquel Mas Sabater a l'arxiu particular del casal de Can Siquier amb l'ajuda d'un dels descendents, Bernat Aguiló. Escoltam Sa Pobla Ràdio.
En Bernat i la seva família, son pare i sa mare, varen tenir aquesta partitura dins un calaix en aquesta casa d'aquí, de la biblioteca, durant tot una generació o dues, i un dia en Bernat me va telefonar, que estava fent dissabte endreçant papers, i me diu, Pere, crec que tinc un tema, un papers que t'interessarà, no, que t'agradarà. Evidentment que me van interessar moltíssim, i vaig veure la magnitud de tot plegat, i li van començar a ventilar i donar llum.
Així es posa en marxa el projecte per tornar a interpretar aquesta missa cantada amb la coral de Sa Pobla, dirigida per Martí Sáez, i amb la musicòloga Bàrbara Duran com a organista. Els escoltam a Sa Pobla Ràdio.
Quan mos arriben unes partitures manuscrites, ja fa un any i mig o dos anys, m'arriben i me diuen, d'això se pot fer alguna cosa, tal... mirant-lo vaig dir, escolta, això és una missa. El que passa és que venien parts separades, estaven una part de soprano, bé, sí. Després em vaig adonar, quan juntant-les tot en l'ordinador, en el programa de música, vaig veure que sí, que era una missa brevis, que seria sense credo, és a dir, de les cinc parts de la missa, es Kyrie, Gloria, Beatus, Benedictus, Santus i Agnus Dei. No? Aleshores, i aquesta, i deia això, que era una missa feta expressament per despedir en aquesta família, però no deia res més, no deia qui era l'autor ni res. Algunes parts no hi eren, algunes parts que no estava la part cantada, i jo el que me vaig dedicar a fer va ser molt fàcil, diguéssim, reconstruir-la, perquè com que sí que hi havia tota la part d'orgue, i vist com havia resolt la part coral en els altres moviments, alguns moviments ho vaig resoldre de la mateixa manera. Vull dir que no és que hagi jo afegit res nou, no, jo l'únic que he fet ha estat simplement per lògica musical allò devia ser així, no? I una vegada que tenc tot allò armat, mos veiem amb na Bàrbara i la mon miram, i na Bàrbara, pues, és la que es va dient, va trobant s'escolta, mira, aquí en aquesta època no sé, m'estranya que aquest acord sigui d'aquesta manera, o que ella s'experta. Bàrbara, digues.
Sí, la veritat és que tampoc varen rectificar tanta cosa, no. Martí, molt bon criteri, és una cosa que fem habitualment, nosaltres en compot, tots dos hem fet coses nostres, no? Faltaven algun detall de les veus, com ella ha explicat, però s'entremat harmònic hi era, i com que veiem, és una missa de factura senzilla, amb una harmonia de caràcter escolàstic. Què vull dir amb això? Que ell segueix més o menys una harmonia que li han ensenyat, diguéssim, a l'escola musical, per dir-ho així, en el conservatori, en aquest cas, a Lluc, no? I és d'una factura senzilla. Té algunes cosetes que suposo ja que ell se sentia en llibertat. Per exemple, jo estudiava i notava que hi havia una modulació una mica estranya, perquè passa potser a un moment determinat, potser està en re menor i després me passa a la bemoll major, en dos acords, que no és una modulació habitual. Però bé, suposo ja que ell devia dir, aquí, quan que faig la missa, ja faré una modulació que potser el meu professor m'hagués dit, això no ho pot fer.
Són Bàrbara Durà, musicòloga, i Martí Saez, director de la Coral de Sa Pobla. Han refet les partitures trobades per poder tornar a interpretar aquesta missa cantada en homenatge a la família Bateman per la seva implicació a la dessecació de l'Albufera.
Ja m'agradaria dir, per exemple, que quan en Pere ha parlat de... En Pere i Pere i jo ja hem parlat de tot això que va passar, no? També d'una campanya, d'una empresa que va anar malament. En Pere sempre parla de tota la quantitat de nens que hi varen deixar sa vida, no? I també fins i tot abans. I a mi m'agrada molt participar, que facem aquest tipus de que ho facem mitjançant la música, perquè jo sempre trobo que l'art té la capacitat sempre de regenerar i, entre còmetres, no sé si emplear la paraula perdonar o superar, millor dit, d'una manera molt neta, perquè la bellesa la bellesa senzilla d'aquesta música, de les veus de la pobla, de l'esforç de tots nosaltres per fer això, fa que tu donis nom d'alguna manera a tota aquesta gent que mos va precedir, però els donis nom d'una manera molt bella, en un moment en què tots podem estar amb això. I crec que és un model de recordar, no? que també en conflictes com els que vivim ara, jo crec molt en aquest poder de l'art, per donar nom sense acusar, sense apuntar en s'ho dit, però superar també la vegada, i que és clar que he dit conhortat, no? També m'agradaria apuntar la importància de llocs com el Lluc, pel patrimoni dels mallorquins, no just com a lloc de peregrinació, sinó com a lloc de formació. Moltes de vegades no m'ho donen en compte que aquestes institucions han permès que un Miquel Mas i Sabater, per exemple, estudiés a son pare que hi va estudiar. I en els mallorquins aquestes coses se mos passen, saps? I com he tenir-ho present.
L'art per superar mals moments, per recordar, per retre homenatges. La reflexió de Bàrbara Duran, musicòloga i organista, aquesta missa cantada de Miquel Mas i Sabater, que es farà el pròxim dia 15 de novembre a l'església de Sa Pobla. Espera per allò de l'Arxiu Municipal, impulsor d'aquest acte.
Sí que volia comentar que aquest és el segon gran homenatge que fa Sa Pobla, que li feim, de qualque manera, a la presència anglesa en la família de Trop Bateman, perquè la primera homenatge va ser 1886. Concretament, li van fer el carrer Gran, aquí on la casa del majordom, casa de Can Corró, i està tota la premsa de l'època, mos ho conta, tota la premsa mos ho conta, no? I inclús d'acabar en dinar. Aquí, en Bateman vell, va viure dos anys o tres més, ja era major, ja sabia que estava a les darreres, el seu fill s'havia fet càrrec de la bufera el 84-85, i va venir perquè hi havia hagut el problema del telèfon i altres coses que el fill encara no acabava de resoldre bé. I son pare va venir dues o tres vegades a donar-li un cop de mà i posar les coses en el seu lloc. No? I el poble de Sa Pobla li fa un gran homenatge amb escaldums i gall d'indi i tota aquella... tota sa, el que se menjava a l'època, una cosa excepcional, hi ha un gran parlament i surt la necessitat d'anomenar fill predilecte en John Frederick Latrobe Bateman. Això ho hem oblidat. L'Ajuntament no ho sap, no se'n recorda, no hi ha cap quadre, ni ha... teníem un quadre seu a la sala de plens durant molts anys, aquest quadre ha desaparegut, ningú sap on és, va formar part del museu local durant molts anys a Can Planes, però... tot això s'ha anat difuminant al llarg dels temps, el silenci, s'oblit, no? Llavors, aquest és el segon gran homenatge que se fa com a nivell col·lectiu, a nivell de societat, tant d'any després.
Espera per allò de l'Arxiu Municipal a Sa Pobla Ràdio parla del segon gran homenatge a la família Bateman, els anglesos que varen liderar la dessecació de l'Albufera de Mallorca. Amb aquest acte es vol reivindicar la seva tasca i també els treballadors que varen patir allà unes condicions de vida difícils. Serà dissabte, dia 15, a les 8:30, a l'església parroquial de Sa Pobla. Per escoltar la conversa sencera, podeu anar a la web sapoblaradio.cat.
Els carrers d'aquest poble sense sort no podria comptar-te lluna dim si sóc jo sa que tria viure aquí o deixar d'existir més força.
Vilanoves Ràdio és patrimoni.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, informatiu matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Fem xarxa. Connexió amb Ràdio Marratxí.
Ràdio Marratxí, totes les persones.
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 Fa dos anys, el novembre de 2023, Ràdio Marratxí va reprendre les seves emissions després de 8 anys de pausa i avui volem parlar d'aquesta emissora municipal a Connexió Local. Recordem com sonava aquell primer dia.
Molt bon dia, benvinguts a Ràdio Marratxí, que torna a sonar de nou a la freqüència modulada 92.9 de la FM. Estem molt contents tot l'equip de poder, per fi, tornar a les zones després d'anys sense emissió regular d'informatius. I tornem amb aquest primer programa, que es diu A la Fresca, un magazín que s'emetrà dimarts i divendres de 8 a 9 del matí. Escoltarem les notícies més destacades i les veus protagonistes de la jornada. Parlarem, a més, de l'agenda cultural, exposicions, concerts, esdeveniments pels més joves i també pels infants. Dedicarem temps els dimarts als resultats esportius i els divendres a la prèvia del cap de setmana. Al control tècnic es troba Joan Arbós, a la redacció i producció Alejandra Canyelles i jo mateixa, Anna Serra. Començam una nova etapa de Ràdio Marratxí en la que volem que aquesta torni a ser la ràdio de tots.
Escoltàvem a Aina Serra, una de les responsables de Ràdio Marratxí, on presenta el magazín A la Fresca. Era el primer dia d'emissió d'aquesta ràdio municipal, d'això fa 2 anys. Avui volem parlar d'aquesta nova etapa, conèixer un poc la seva graella i també de l'Institut de Comunicació de Marratxí, dels diferents canals de comunicació de l'Ajuntament. Per això donam la benvinguda als estudis, Aina Serra. Hola, què tal? Com estàs?
Bon dia.
I també a Toni Camps, de l'Agència de Comunicació d'Acorde, que gestiona la comunicació de l'Ajuntament. Bon dia, què tal?
Hola, molt bon dia.
Gràcies a tots dos per venir als estudis, benvinguts. La ràdio és una de les peces de l'Institut de Comunicació de Marratxí, de l'ICOM. Fa 2 anys que vareu reprendre les emissions de la ràdio. Com va ser la posada en marxa de la ràdio Marratxí, Aina?
Bé, molt emocionant. Jo no havia tornat a escoltar i està molt emocionant ara també tornar a escoltar aquest primer programa. Vàrem comptar amb molta gent, amb aquestes veus que heu escoltat, perquè la nostra primera emissió va ser a la Fira de Tardor de Marratxí, que és un dels esdeveniments més esperats. I jo ho vaig viure amb molta emoció, amb un equip amb moltes ganes, i que segueixen, duim més de 200 programes ara de La Fresca, i la veritat és que intentant dia a dia comptar amb veus protagonistes i amb marratxiners i marratxineres que fan coses molt interessants.
Toni, tu com ho vas viure? Com va ser tornar a posar en marxa Ràdio Marratxí?
Bueno, va ser una experiència molt intensa perquè la veritat és que era un projecte, és un projecte molt, molt emocionant, sobretot perquè toca moltes parts, té moltes potes, i la ràdio era una d'elles, i tornar-la a posar, i a més tornar-la a posar en directe, allà a la fira, amb un stand, amb tota la gent que passava, amb tot el renouer, amb aquella gent que anava dient totes les persones, que era el lema, o sigui, el lema de la... de la ràdio, va ser molt intens i molt emocionant, sobretot jo, que venc del món de la premsa, agafar la responsabilitat una mica de dur tot l'equip i tot aquest projecte me va impressionar molt i me va agradar moltíssim, va ser molt guapo el primer dia.
Parles de la ràdio com una de les potes, no? Dic que és una de les peces de l'Institut de Comunicació de Marratxí. Parleu-nos de com s'articula aquest institut i quina relació hi ha entre els diferents canals de comunicació, entre hi ha una revista, no? Una pàgina web o xarxes. Parleu-nos un poc de com s'articula tot aquest entramat de comunicació.
Bueno, Marratxí és un municipi enorme i té moltíssima gent a la que arribar. Passen moltíssimes coses. Aleshores, fer només una emissora de ràdio o emetre només una emissora de ràdio aquestes notícies i aquests esdeveniments mos quedava una miqueta curt. Aleshores, hi ha tot un entramat de tant totes les xarxes des de MTXI, que és com el nucli que aglutina tota la informació de Marratxí, del municipi, com una revista que s'edita cada mes, que són 14.000 exemplars que se posen a dins les bústies dels marratxiners i marratxineres. Hi ha les distintes pàgines web, després hi ha tota una sèrie de perfils de xarxes socials, aquí on també se va publicant tot el que passa a Marratxí, i tota la comunicació directa des de l'Ajuntament, perquè, clar, l'Ajuntament també genera moltíssima informació i necessita que la comuniqui. Aleshores, hi ha un equip de 4 persones, ara mateix, allà de dins, de la part de l'agència de Deacorde, que és l'agència que va guanyar el concurs per gestionar tota la comunicació del municipi, i després dos joves que venen de SOIP, que també estan allà de dins ajudant, i la veritat és que és un... té moltíssimes potes, ho deim, és com un gran medi de comunicació, o com un gran grup editorial aquí on doncs hi ha tant la part digital com la part de ràdio, com la part de... també té una part audiovisual, perquè se fa moltíssim de vídeo i s'emet moltíssimes coses per el canal de YouTube. Vull dir que hi ha moltíssima informació, i bueno, i Naina és aquí la responsable de tota la part de la ràdio i de la part de xarxes.
Aina, tu és la responsable, sí, de ràdio i de xarxes. Com se relacionen els diferents mitjans municipals?
Clar, nosaltres tenim dins la gestió de les pàgines, diguéssim, de l'Ajuntament. Teníem una pàgina dedicada exclusivament a ràdio, però precisament per lo que comentava en Toni, que som molt de mitjans, vàrem aglutinar les xarxes socials de Ràdio Marratxí amb MTXI, que és el mitjà de comunicació digital, no? Que inclou notícies, però també inclou vídeos específicament generats per aquesta plataforma. Així que ho vàrem aglutinar tot, i ara està tot a un mitjà, MTXI, que bé, està a xarxes socials, i té tant notícies com reportatges. S'interrelaciona molt en el sentit de que nosaltres ho vàrem concebre com una plataforma multimèdia, no? Fem els continguts de la revista, fem entrevistes a la ràdio, tot això surt a xarxes socials, aprofitant molt el temps,
sí,
i els recursos que tenim. I bàsicament és això. També tenim la pàgina web de Visit Marratxí, que és el servei, diguéssim, més turístic, de plans de cada setmana, d'agenda cultural, i també aprofitam aquesta plataforma per anar publicitant temes de la ràdio. Per exemple, tenim una exposició, ara que ve, fem una entrevista a la ràdio, MTXI ho penjam un vídeo destacant aquesta entrevista, i després també se publicita a Visit, que és la pàgina turística, i també com és un espai que ho gestiona l'Ajuntament, també se fa aquesta promoció al perfil de l'Ajuntament. I anem interconnectant una mica tot. També se fan continguts exclusius perquè la revista té un espai, no? No podem sí. allargar-nos molt, i a MTXI se pugen continguts exclusius que només se poden veure o llegir a MTXI, on ens esplegem una mica més.
Parlaves, t'escoltàvem presentar el magazín a la fresca. Parla'ns un poc de la programació de la ràdio. Estau oberts també a col·laboradors? Teniu altres programes?
Sí, sí, sí. Ara mateix a la fresca té dos dies de programació d'aquest magazín, però també tenim espai per Lenguaje Lúdico, que és un espai de dos col·laboradors que tenen una associació de jocs de taula i que estan aprofitant l'espai d'una associació de veïnats, d'Espont d'Inca, per fer allà activitats. I mos duen un programa molt especial, la veritat. Jo ten la sort de poder estar en el control tècnic i m'ho pas pipa, la veritat. I, a més, això és un contingut generat per marratxiners i per tothom que vulgui endinsar-se en aquest món de jocs de taula i de les curiositats de, diguéssim, el llenguatge específic de joc de taula. També hem tingut altres col·laboradors, com bé dues persones que també feien un programa de psicologia. Hem tingut la policia fent un programa dedicat a la protecció del menor, però és vera que d'un temps en aquesta part sí que han anat fluctuant, i nosaltres seguim oberts a col·laboracions de qualsevol tipus, sempre i quan tingui una relació, no?, amb Marratxí.
Clar, perquè parlant de Marratxí, Marratxí és un municipi molt extens i amb molt de nuclis molt diferents, no? Parlar-nos un poc del municipi de Marratxí.
Són una vintena llarga de nuclis urbans. Hi ha distintes urbanitzacions i distints pobles, podrien considerar, a pesar de que jo crec que poble, a part d'Esplà de Netesa i Pòrtol, no sé si n'hi ha qualcun... Bueno, la Cabaneta...
La Cabaneta,
que també se considera poble. La veritat és que tot l'altre són un munt de nuclis urbans, i clar, és un nucli molt disseminat, perquè, bueno, Marratxinet també és un poble, no mos oblidem de Marratxinet. La veritat és que és un nucli molt disseminat, és un municipi molt disseminat que no té un poble de Marratxí o una ciutat de Marratxí, sinó que n'hi ha moltíssimes, i clar, hi ha moltes realitats en el mateix temps, i això mos dona, per una banda, te dona molt de joc a l'hora de trobar continguts, perquè tens un polígon industrial tremendo amb una quantitat important d'empreses que mouen moltíssim de negoci, i per una altra banda tens tota la dificultat d'haver de córrer d'una banda a l'altra i de tenir totes aquestes realitats que els has d'engirgolar de qualque manera i els has d'anar construint a dins un mateix informatiu o dins una mateixa plataforma, no?
Clar, perquè el públic és molt divers, els nuclis són molt diversos, exacte, realitats molt diferents de dins un mateix municipi, no? Això també suposa un repte, no? Per comunicar-te, per atreure també diferents tipus d'oients.
Clar, sí, sí. Jo per això també m'agrada contar sobretot les associacions de veïnats i les agrupacions esportives, per exemple, que n'hi ha moltíssimes, no les puc enumerar. I sí, és vera, és un municipi molt dispers, sempre ho deim, per la seva geografia, però té molta d'activitat veïnal i d'agrupació cultural, esportiva, d'esbarjo, i jo crec que de les coses que més m'agraden és poder comptar amb aquests entrevistats i com a contin la seva realitat o la seva passió. Per exemple, hi ha un esdeveniment que fa molt d'anys que se fa, que és la Moto Retro, i vaig poder entrevistar a moltes persones de diferents associacions de dins un mateix esdeveniment. Hi ha una desena d'associacions d'aquest tipus, que a cadascú li agrada les motos o els cotxes clàssics, i poder veure aquesta passió per cadascuna d'elles és és genial. I és com un petit món de dins de Marratxí.
Sí, i a més, la revista la feis en paper, la publicau en paper.
Sí, la revista, és vera que ha anat
és curiós,
canviant de maquetació i d'estructura, perquè era una revista més grossa, era més llarga. Éssim, eren 42 pàgines, ara estem fent amb 28, si no vaig errat. I, clar, a més la publicava en dos idiomes, és una revista bilingüe, però sí que se fa en paper, perquè mos agrada molt. Clar, nosaltres, en el final, som una agència de comunicació i tota aquesta part de disseny, de redacció de continguts, d'intentar entrar més enllà del titular, anar una miqueta més a l'emoció, és una cosa que sí que és vera que la ràdio te dona moltíssim de joc, però el paper, aquest tocar, aquest ensumar, jo, quan t'arriba la revista, que l'agafes i l'ensumes, dius, ah, que bé, no? Tens aquesta... És com un tassó de llet calent de magdalenes, vull dir, te reconforta, no? I poder llegir coses que si són molt més efímeres, a lo millor a xarxes socials o a les distintes webs i a la ràdio, que passa, se diu, se passa i ja està, ja s'ha dit, en el paper queda, no? I tens aquesta intencionalitat a l'hora de redactar i d'anar un poquet més enllà i de despertar una miqueta aquestes emocions. A mi la revista és un dels medis que m'agrada més, a part des de la ràdio, també.
Molt bé, tot per públics diferents, per moments diferents, no? I a més, ja per acabar, com deies, Aina, estàu oberts, no?, a col·laboracions, a la ràdio, qui vulgui, qui tingui ganes de fer un programa, de participar, pot participar.
Sí, és clar que sí. Hem tingut una programació molt diversa durant diferents etapes i bé, tothom que vulgui participar i que tingui una relació amb el poble de Marratxí està convidadíssim a poder dir la seva.
De fet, allargàvem se la fresca en l'agenda des divendres i ara grenaré un poc cap a meva, no? Vull dir, allargàvem una miqueta tota aquesta part de les agendes parlant de les estrenes de cinema que hi ha a Marratxí i aprofitant per fer un programa de cinema. Vull dir que en el final sí que és vera que estem oberts a qualsevol col·laborador que un moment donat vulgui i digui, ah, doncs a mi m'interessaria ja no només emetre amb FM, que sí que és vera que li agrada a tothom, però sí també tenir un podcast o tenir, perquè clar, tots els programes se guarden en podcast, se poden escoltar sí, més endavant sí. I dona aquesta possibilitat.
Exacte, tot això se pot veure, se pot escoltar la pàgina de Marratxí. Aina Serra, responsable de Ràdio Marratxí, Toni Camps, de l'agència de comunicació de Acorde, que gestiona també l'Institut de Comunicació de Marratxí. Moltes gràcies a tots dos per explicar aquí aquest projecte, aquí a Connexió Local.
Moltíssimes gràcies a tu.
Gràcies a tu, Adà.
IB3 Ràdio és història.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Notícies d'última hora.
No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Potència local. Connexió amb Titoieta Ràdio.
Superat els entrebancs
que ha obert els ulls no morirà mai. Qui ha obert els ulls no morirà mai.
Seguim a Connexió Local. Estem escoltant el primer senzill del projecte Sol Post, la cançó Qui ha obert els ulls no morirà mai. Sol Post és el nou projecte de Joan Miquel Riera, junt amb Pep Fiol, i n'ha parlat a Tito i a Ta Ràdio.
La meva voluntat és la de que les meves cançons arribin a quanta més gent millor, clar, com tothom. Jo ja no és un somni, és una realitat, és a dir, quan ets jove somies amb omplir estadis i amb emular a les teves grans estrelles, entre les quals hi haurà Bruce Springsteen també.
On Elvis,
eh? Exacte, on Elvis. Però ara ja no. Ara senzillament se trata de ser jo. Me sent molt realitzat i me sent molt jo. I d'una manera molt, molt, molt domèstica, però. És a dir, molt natural. No, senzillament el fet de fer-ho i de saber que potser arribi algú, a mi, ja m'ho.
Ja tu.
El Joan Miquel Riera ha presentat el magazín dissabte de Tito i a Ta Ràdio, el seu nou projecte musical, Sol Post, que fa amb en Pep Fiol, i avui volen conèixer aquesta nova etapa creativa d'aquest músic. Per això li donem la benvinguda als estudis, Joan Miquel Riera. Hola, què tal?
Què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos. La darrera vegada que vàrem xerrar, fa més de 2 anys, traies un disc en Telepredicadors.
Sí. No? Sí, sí.
I ara ens tornem a trobar i hem de parlar d'un nou projecte musical que se diu Sol Post. Parla'ns un poc de com sorgeix aquest nou projecte.
Sol Post neix d'una necessitat. Me vaig trobar que Telepredicadors, per circumstàncies personals de cada un de nosaltres, havíem pulsat el botó de stand-by, estamp. No està ni molt manco finiquitat, però nosaltres sempre tenim que la parròquia ara mateix està en obres. Uh-huh. I mentrestant, jo seguia fent cançons, feina, a l'estudi, a casa, i vaig sentir la pulsió de que el que tenia entre mans era necessari que vegés la llum, era necessari que se materialitzés en una cosa de directe, viscuda, gaudida, i així ho vaig fer. Ho vaig començar a activar, a donar-li forma, i a començaments d'enguany, del 2025, ho vàrem com a oficialitzar, mai més ben dit, i duim fent feina des de llavors, preparant cançons, la primera publicada, i amb unes perspectives de futur ben interessants.
I com és la música que feis, o les cançons que feis?
Són una col·lecció de cançons que el que pretenen és ser, per una banda, la banda sonora del meu moment de vida, i per l'altra, un al·legat a favor de la bona vida. Un al·legat a favor d'una manera de viure senzilla, on tot flueixi, i on les coses siguin més fàcils. Crec que és com un mantra que darrerament sobrevala. Fer-ho fàcil. I Sol Post me permet, en totes les facetes, en totes les direccions, fer-ho fàcil. Composar és fàcil. Tocar és fàcil.
Quan dius fàcil...
Enregistrar és fàcil.
Quan dius fàcil, bé, depèn.
Sí, és fàcil...
Depèn de lo que mos vulguem,
sí, exacte.
No?
I aquí és on entra aquesta...
Mos vulguem complicar.
Aquesta militància a favor de facilitar les coses. Facilitar-les tant a l'hora de fer-les com a l'hora de mostrar-les. I la veritat és que he de reconèixer que jo, personalment, crec que ho estic aconseguint, així que estic molt content de poder-ho dir.
Aconseguir-ho ja és molt, no?
Sí.
Com s'aconsegueix? Fer les coses fàcils, fer tocar de manera més fàcil o plantejar-te, no, la música d'una altra manera. De quina manera? Has dit que és fàcil, però
és,
com?
Sí, però jo crec que és ajustar expectatives. És a dir, potser a la vida és molt fàcil... Precisament, lo fàcil és fer-ho difícil avui en dia. És a dir, vivim en un moment en què estem
tens una voràgine vital, uns ritmes diaris on tot ha de ser per ahir, el que ja no ha estat ahir ja no existirà, on estem cansats de fer scroll a pantalles, mur infinit, on no s'acaba mai la informació que reps, molt difícil filtrar-la, molt difícil... I al final, quan te veus immers, que crec que tots un pam mos hi veiem, sortir d'aquest botador voluntàriament és molt alliberador. I és el que hem fet. És prescindir de tot allò que és superflu i centrar-nos senzillament en voler viure bé. I voler viure bé amb sa música i de sa música. Sol Post, en aquest any, mos va permès. En el començament teníem dubtes, perquè no sabíem fins on arribaria. Però un cop que ho han llançat, la veritat és que han de dir que cada vegada més persones s'hi apunten, ho entenen. Cada vegada més persones ho entenen i a poc anem traslladant aquest missatge. Suposo que té un poc a veure també amb aquella vessant telepredicadora d'evangelitzar en una altra manera de viure, no? En un altre món és possible. I no hi ha res com predicar en l'exemple. I a Sol Post no és un exemple.
O fer concerts, ja.
Sí.
O fer concerts.
A més, continuant un poc en aquesta línia, hem fet concerts on ha estat super, super hermós perquè hem tocat en el carrer, literalment. És a dir, hem tocat a Nits de l'Art per acompanyar els artistes que es posaven la seva obra i és una experiència tan gratificant, és tan fàcil a vegades apropar-te a la gent i que la gent palpi el que fas on no hi ha distància física, no? Perquè la gent està transitant per davant tu, s'atura, t'escolta, riu, presta atenció, després continua. És una experiència fantàstica, per jo catàrtica també. Jo no ho havia fet mai en aquest sentit i ve a il·lustrar un poc aquest concepte de fer les coses fàcils, senzilles, properes i quin gust, la veritat, i quin gust. I quin gust també, per suposat, tocar auditoris, amb gent on te ve a escoltar i a veure a tu específicament i recuperar també aquells espais, pocs a Mallorca, però que n'hi ha on se pot practicar aquell exercici del... per una banda del dolce far niente, però per altra també de gaudir de cultura, de gaudir de música, i tant com a espectador com a artista. I la veritat és que, el que he dit abans, fer-ho fàcil, no, a vegades pot semblar no fàcil, però si després de tot lo superflu i te centres en lo verdaderament important, tant a la música com a la vida, hi ha vida, hi ha possibilitats.
Ho deies, no, Tito, i a ta ràdio, que com a música, a mesura que t'has anat fent gran, ja no somies amb omplir estadis, no? I també m'ho deies l'altre dia, no? Que fer música a partir d'una certa edat és un exercici de militància, no? Que no importa la fama, sinó que el que importa és compartir, no? La música. Com a músic te trobes en un moment diferent, molt diferent de lo millor d'altres projectes.
Sí, totalment. Allà on enfoques, allà on focalitzes, és per què, no? És a dir, per què? En totes aquelles preguntes de què, com, quan, per què, on, és per què fas ses coses, i en aquest cas per què jo faig música, o nosaltres feim música, ha canviat moltíssim. Abans és vera que quan, a mesura que avances a sa vida, vitalment, biològicament, van passar moltes coses que de vegades són cercades i d'altres senzillament que són fruit d'atzar o de circumstàncies que te van esquitant i que te van impregnant. I arriba un moment en què ets capaç de fer una anàlisi, no?, d'aturar-te, de reflexionar i de veure que ja allò que era important i que tenia vigència per X circumstàncies, ara ja no la té. I que el que verdaderament important, com te comentava, és compartir un altre dels mantres que sobrevolen el projecte. És a dir, que important és ser generós. I crec que com a artista, com a músic, me sent generós d'oferir alguna cosa, no? Alguna cosa perquè la gent la gaudeixi, però també quina sort tenc jo, quina sort tenim nosaltres de la generositat de la gent que mos escolta, de la gent que mos acompanya, perquè és un exercici que té una doble via, és a dir, a Salt Post, com a tots els projectes musicals, té que poder moltíssima gent, per suposat, però en aquest, més que mai, per mi, s'ajusta molt lo vital, el moment de vida, amb el moment creatiu. I és la primera vegada que me succeeix. Abans escrivia per buidar-me, per inspirar-me amb experiències personals, bones o dolentes, en el que succeïa en el món i que a mi me... i així com jo ho filtrava. Ara, senzillament, és l'exercici de fer música, d'actuar, d'enregistrar, per el pur plaer que me dona fer-ho i compartir-ho.
T'acompanya en aquest projecte a Sol Post, en Pep Fiol, de Roada. Com vos complementeu que en aquest projecte que porta cada un?
En Pep Fiol és fonamental, és a dir, és fonamental ell, la seva aportació musical, però també haver-nos retrobat després de... En Pep Fiol i jo mos coneixem de tot, absolutament tota sa vida, i hem anat coincidint a moments, però ara més que mai compartim poble, compartim projecte i compartim un cert moment de vida també, no? On fer música per tots dos és un acte de militància, però també és donar-te el gustasso, si me permets. És a dir, ara ja ho fas sapiguent que aquell temps que hi dediques té una rellevància importantíssima per nosaltres com a persones. En Pep Fiol m'ha ajudat moltíssim. Segurament jo compost, arranjo majoritàriament, les produccions, quan t'enregistram, jo en duc el pes, però ell és capaç d'aportar una visió de la música i de les cançons de que a mi m'escapa. Per alguna qüestió màgica o per una qüestió... Que quan la porta, les fa, tanca la baula. En Pep Fiol tanca la baula a Sol Post. I és fantàstic perquè ha estat un procés. D'ençà el mes de gener que varen començar a fer feina plegats fins a dia d'avui, mos hi hem anat acomodant tots dos en el projecte, fem moltes cançons noves, nostres, perdó, però ara ja fa un temps que fluïm. És l'expressió, fluïm. Ni em falta mirar-nos, ni falten comentaris ni apreciacions. Sabem exactament tots dos que aportam, mos respectam des del rol de cada un de nosaltres i se nota.
Hem escoltat aquesta primera cançó que ha obert Els ulls no morirà mai, el primer senzill que heu tret. Esteu gravant més cançons?
Sí.
Quan les podrem escoltar?
Si no hi ha res de nou, després d'aquest primer senzill, ja publicat, ara a final d'any, a començaments de desembre, publicam el segon tema, i la intenció és recollir aquests dos senzills amb un vinil 7 polzades perquè creiem que també per allò de aportar a qui vulgui un objecte, perquè té molt també de romanticisme segurament, no? però creiem que és important que rompre una miqueta aquesta dinàmica que és te presenti de futur, però de publicar en digital i a plataformes, però ho trobam molt fred. I precisament un projecte que neix en sa voluntat d'apropar-se a les persones i de compartir, trobant que és un objecte que encara que sigui amb una tirada molt limitada i que a l'abast de qui, per suposat, de qui l'interessi, però que no té tant en ventes ni en, sinó el fet de que nosaltres puguem oferir un objecte que la gent el pugui tenir com a referència també, no? Més enllà de la música que queda com a diluïda dins un oceà d'altres milers i milers i milers de cançons que se publiquen a diari, ja no anualment, sinó llavors crec que aquest objecte el que fa és ve a plasmar
tot el que, o sintetitzar allò que nosaltres creiem que ha de ser en aquest moment sal post i sa música, que és una cosa també per compartir. I per tant, un format físic com el vinil mos apropa a sa persona que el pugui tenir o que el pugui desitjar. I llavors sempre hi haurà un trosset de nosaltres dins una casa, i això també és de
Podem tocar, ho podem tocar, sí. Ho podem ensumar, a més d'escoltar i mirar. I teniu concerts programats? Quan vos podrem escoltar en directe?
En tenim un parell de dates, pot ser, si no hi ha res de nou, me tiraré un poc a la piscina, però bé, jo som un funambulista de la vida, i per tant crec que és i segurament tancarem temporada ara a Bananas, allà a Can Picaforta, Sant Baldó, i estem molt content de poder-ho fer per l'espai que és, per la feinada que fa que la gent de Bananas per la música en directe durant tota la temporada, i també per nosaltres, perquè, la veritat, tocar de vora la mà, quasi peus damunt, sí, serena, i en revoltat de les persones que venguin a fer el vermutet amb nosaltres, a més tocar a migdia, la veritat és que és obrir noves vies, i crec que és el moment adequat. Per tant, segurament intentarem que dia 30 de novembre sigui la propera vegada que ens puguin veure en directe.
Molt bé, en tot cas, de les vostres xarxes ho podem saber, no?
Ben cert.
Tots aquests pròxims concerts. Joan Miquel Riera, músic, ara el projecte Sol Post, moltes gràcies.
Moltes gràcies a Valtra, moltes gràcies, Magda, perquè, per aquest espai, perquè també té molt a veure en això, vull dir, que sa promoció, que sa difusió de sa feina que feim els músics també tingui un altaveu com aquest, és fonamental i d'agrair. Així que moltes gràcies.
Gràcies. Vos deixam amb aquest primer senzill, que abans l'hem escoltat una mica, que ha obert els ulls, No morirà mai, de Sol Post. Així arribam al final de Connexió Local. Salut i fins la setmana que ve.
Arriba tan decidit que ja n'hi ha prou. Van caminant, saben el que volen. Han superat els entrebancs que els hi han posat. Construiran un gran motor més fort que el sol. Qui ha obert els ulls no morirà mai. Qui ha obert els ulls no morirà mai. Juntam ses mans més fort que mai ho podem aixecar. Ets important, et necessitam i no ens fallaràs. Corre fort, no miris enrere, ara ets a teva. Es foc s'encet, la boira s'esveix, el joc ha començat. Qui ha obert els ulls no morirà mai. Qui ha obert els ulls no morirà mai. Llances els llums, no morirà mai. Qui ha obert els ulls, no morirà mai. Perquè, oh, 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 oh. Que ja n'hi ha prou. Van caminant.